Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres i compartir aquesta estoneta, mitjoreta.
Tampoc és tant, eh?
No, tampoc. No. Tampoc allò que...
No ens passem.
No, no.
No som el Bundó que fes 7 hores seguides.
Per exemple.
Per exemple.
Per exemple, sí.
O l'Alzina, també, o l'Alzina,
o qualsevol d'aquestes grans estrelles que...
Estrelles.
Estels. Estels, sí, que s'hi passen hores i hores,
oh,
no?
Oh, senyor.
Bé, doncs res, que gràcies per ser aquí amb nosaltres. I... Com és habitual, doncs, avui parlarem de psicologia.
Com sempre, amb la Laura de Llarès a l'espai Ànima.
Això mateix.
Abans, però, volem recordar que el 1997...
Sí.
Els amants de Harry Potter, com la nostra companya de la ràdio, la Iman Benataia, que és una boja, Doncs els hi recordem que es va publicar, com dèiem, el 97, Harry Potter i la piedra filosofal de l'escriptora J.K. Rowling.
Efectivament, sí senyora. Un èxit impressionant, com després tots els llibres
sí,
que van
tant.
Venir...
I les pel·lícules,
pel·lícules
i tant, i tant, i tant.
Un autèntic festival. Bé... Ara ens n'anem cap a Indianàpolis.
Sí, perquè el 1977 Elvis Presley faria el que seria el seu darrer concert, el Market Square Arena. Recordem que al cap d'un mes i mig, més o menys, ens deixava... Moria el 16 d'agost del 1977.
Exacte. Molt bé. Indianàpolis, tu.
Sí, allí on fan
les 500 milles d'en Palou.
Que ara és el guanyador d'aquest any.
Ara ja no es diuen les 500 milles d'Indianàpolis, es diuen les 500 milles d'en Palou. I ara també recordarem una altra data, 1987... Un dia com avui, 26 de juny, que l'amic Jesús Gil, que ja no és entre nosaltres, va accedir a la presidència del Atlètic de Madrid.
Aquest equip de futbol, i ell ho tenia claríssim, eh?
Bueno, sí ho tenia.
El tema es muy sencillo. Para ser presidente del Atlético de Madrid, con toda la inmodestia o modestia, no se puede ser pobre. Hay que aportar algo de dinero.
Soy diferente, sí. Tengo dos cojones también.
Un personatge tremendo, eh?
Sí,
tremendo,
sí, sí, sí.
Tremendo.
Sí.
No sé el que li hagués durat el Gil, el Xolo.
Ah.
Perquè aquesta és una altra.
Vés a saber.
Vés a saber. Bueno, ara canviem de tema radicalment i centrem-nos a una història que precisament ha de començar avui, o està previst que comenci avui, que és 26, i que duri fins al 28. 26, 27 i 28.
Fins dissabte.
I igual, si molt m'apretes, fins al 29. Bueno... Anem a parlar de la boda de Jeff Bezos i Lauren Sánchez.
Exacte, que donaran fons per la conservació de Venècia per cada convidat al seu casament, perquè és a Venècia.
Sí, bueno, tenen allò...
On es casen.
Tenen
sí.
Venècia absolutament al seu...
Col·lapsada.
Al seu abast, al seu
col·lapsada.
Servei. Col·lapsadíssima, hi ha gent que està d'acord, hi ha gent que no ho està.
No, ja m'ho penso.
Gens ni mica...
Molts secrets envolten aquesta, molts misteris, aquest casament.
Mira, un dels misteris està si la boda en qüestió i tota aquesta fanfàrria i festival de convidats i convidades, de megaestrelles, etc, més tot el que comporta hotels i tal, festes, festetes...
Han tancat Venècia per ells o què?
Pràcticament, pràcticament. Es parla de... 30, 40, 50 milions de dòlars
i?
El que costa res. Aquesta boda, que per Bezos és
res.
Xavalla, no?
Calderilla. De convidats, doncs, podrien ser molts més, no? Perquè
no,
hi ha molts casaments,
molts,
sí, però molts casaments també que no són de cap personatge d'aquests, són 200 persones, ah, sí. Així, sí. En aquest casament sembla que hi hauran 250 convidades i convidats, això sí, rics, riques, famosos, famoses, eh?
Exacte, exacte.
Això que dèiem que farà, donarà fons per la conservació de Venècia, ho farà l'oficina de la UNESCO, eh? Mira, tot un detall d'aquesta gent. I a Corila, que és el Consorci d'Investigació del Sistema de Llacs de la Ciutat i a la Universitat Internacional de Venècia.
Exacte. Com dèiem, la boda està, doncs, allò rodejada d'un secretisme impressionant. Convidats, bueno, doncs mira, la Kim Kardashian, l'Orlando Bloom, la Ivanka Trump, la Oprah Winfrey, que aquesta, doncs, s'apunta a un bombardeo.
Home, si la conviden...
Sí, no, no, evidentment. Leonardo DiCaprio... bueno,
Elon Musk, no?
No em consta, no em consta. Però vaja, bueno, com deies abans, ricos, riques i famosos i famoses, eh?
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per l'ànima, moment per la psicologia, moment per saludar la Laura de Llarès. Hola, Laura, com estàs?
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Avui ens planteja un altre tema. Ja sabeu que la Laura és psicòloga, que la teniu aquí al Principat d'Andorra, i que... del narcisisme.
Sí, sí, anem a parlar del trastorn narcisista de la personalitat, que és últimament un dels trastorns dels quals crec que ha crescut molt la popularitat i que se'n parla bastant, no? I anem a aclarir ben bé què és això del trastorn narcisista.
Això, a veure, el narcisisme ens pot sonar, podem saber de què va, però crec que val la pena que ens ho expliquis.
Exacte. És un trastorn de personalitat i aleshores el primer que us volia explicar jo és que dintre dels trastorns de personalitat tenim tres grans grups que s'anomenen clústers, que serien el grup A, on tindríem aquells trastorns de personalitat que tenen conductes estranyes, és a dir, totes aquelles que tinguin un component psicòtic. Després tindríem el grup B, on tindríem comportaments dramàtics, emocionals, erràtics, comportaments molt extrems, per dir-ho d'alguna manera. I el grup C, on ja tindríem els comportaments més de tipus ansiós o de tipus d'aquests comportaments que tenen com un component de por molt, molt marcat, no? I aleshores...
No, però a veure, jo personalment entenc per narcisisme una persona que té l'ego molt pujat, seria això?
Sí, sí, no ho has definit del tot malament.
Més o menys, més o menys.
No, no ho has definit del tot malament. Va, el narcisisme el tenim a dintre del grup B, que són aquests comportaments exagerats, dramàtics i erròtics, que cometen molts errors. I es defineix per un patró de funcionament que es basa en idees de grandiositat, per una necessitat d'admiració dels altres molt marcada, i el component que és menys agradable de tot això és la manca d'empatia d'aquestes persones. I aleshores, anem a definir amb símptomes que seria una persona que complís, no?, amb aquests criteris pel narcisisme.
Vinga.
Tindríem, en primer lloc, l'exageració dels èxits, és a dir, que la petita cosa que aconsegueixin ells la faran molt més gran del que en realitat és. En el mateix sentit, tindrem que exageren les capacitats que tenen, és a dir, que potser tenen una capacitat completament normal a nivell intel·lectual, però per ells és una capacitat que se surt de la normalitat.
Carai, sí, sí, sí.
I aleshores, què passa amb tot això? Doncs que esperen que la resta de les persones el reconeguin cada èxit de forma desproporcionada, és el que et deia. Com que jo tinc la idea o la percepció de que això que he aconseguit és la bomba, doncs espero que tu m'ho reconeguis, però potser ho he aconseguit jo i ho han aconseguit 50 persones més. Però per mi és una tasca que ningú més podia fer, no? Tenen preocupacions excessives entorn a l'èxit, al poder, a la bellesa, a l'amor ideal. Aquesta també és important, és més difícil de reconèixer, però també és important, aquestes persones que jo necessito un amor fora de lo comú, no? I aleshores no acaben de trobar mai aquella persona amb qui compartir la seva vida, no? Amb això que tenim? Tenim unes creences, creuen que són especials, que són únics i que, per tant, només poden ser compresos o poden interactuar amb gent, amb eminències, que tinguin aquestes mateixes qualitats que ells creuen tenir. No? Sí, és una mica complicat a nivell perceptiu.
Sí, sí, sí.
Tenen unes expectatives que són completament irreals, és a dir, que tot allò que desitgen sí o sí s'ha de complir. Aquí ja veiem una mica el patró rígid, la inflexibilitat psicològica. Els hi costa molt acceptar un no i els hi costa molt acceptar l'espera. Això també és important.
O sigui, dit i fet, eh?
Dit i fet i com jo ho vull.
Clar.
I esperen rebre un tracte diferencial i d'exclusivitat, que marqui la diferència cap als altres. Com us comentava, un dels símptomes que més problemes ens causa és la manca d'empatia. L'empatia què és? És allò que ens permet identificar i reconèixer els sentiments o necessitats dels altres. I en aquest cas, com que hi ha una manca d'empatia, hi haurà sí o sí una dificultat d'interacció amb els altres i d'habilitats socials. I després tenim, evidentment, un comportament, la majoria de les vegades, arrogant i actituds bastant altives. I aquí tindríem ja bastant definit el que seria el trastorn narcisista de la personalitat.
Una persona difícil de conviure o que t'hi toqui treballar de prop o...
És bastant difícil, sí. Després us donaré unes estratègies per si us trobeu en el cas de que hagueu de conviure amb algú així.
A veure.
Llavors, preguntes que solen arribar entorn al narcisisme, no? Les causes no estan ben bé determinades, però sí que, com sempre, tenim la sospita de que hi ha uns factors genètics, unes tendències que poden ser heretades de patrons familiars.
Yeah.
També tenim uns factors neurobiològics, en aquest cas anomalies en el desenvolupament cerebral o un desequilibri entre neurotransmissors també s'assenyala com a possible causa. I pel que fa als factors psicològics, que són els que ens interessen, doncs soc molt pesada, però hi torno a venir.
Vinga.
Sobre allò que passa quan som nens, sobre allò que tenim a la infància. Si he tingut un pare o una mare o amb dos progenitors que han estat narcisistes, doncs és possible que per imitació dels patrons de conducta jo acabi doncs, desenvolupant la mateixa problemàtica. I després, molt important, els estils educatius. Un estil educatiu indulgent, on no hi ha límits, on no s'ha dit no mai als fills, doncs és veritat que ens posa més en risc a l'hora de patir aquest trastorn de personalitat. Per què? Perquè, com us he dit, als narcisistes els hi costa entendre el no. Els hi costa molt, de fet, i l'espera. I en aquest patró educatiu no hi ha nos i no hi ha esperes. Simplement hi ha indulgència. Per tant, és molt possible que acabem derivant cap aquí. Però ojo també amb un estil educatiu massa exigent, perquè aquí què és el que estarem accentuant? Un perfeccionisme, un ho has de fer tot bé, no? I aleshores també ens aboca una miqueta a patir aquest tipus de problemàtica. Veieu que els estils educatius són bastant importants en pràcticament totes les problemàtiques, eh?
I tant.
Quins problemes... Una altra pregunta que sol arribar és si aquestes persones són o no conscients de la problemàtica que tenen.
Clar.
Si són o no conscients de que poden fer mal o de que no poden fer mal. Aquí la consciència depèn molt de factors individuals. Per tant, hi haurà major o menor grau de consciència. El que sí saben diferenciar és el bé del mal. Tenen una manca d'empatia, però sí saben el que està bé i el que no ho està. No sé si això us va contestant ja una miqueta.
Sí, però si diguéssim que la cosa negativa o el que està malament amb ells és el que els hi va bé, s'ho passaran per l'arc del triomf, no?
Tindran més tendència a afavorir les pròpies necessitats
clar.
Que les necessitats dels altres
clar,
per
clar.
Aquesta manca d'empatia.
Sí, correcte.
Quins problemes solen tenir aquestes persones? Doncs, en primer lloc, es troben sovint amb aïllament social. És normal, ja tenen aquesta manca d'empatia i aquestes dificultats en les habilitats socials i això pot comportar doncs, que les persones del voltant tendeixin a voler-se allunyar, evidentment.
Home, quan se vol conviu, no?, una persona així.
Clar, són molt difícils de conviure i se solen trobar sovint amb aquestes situacions. problemes en l'entorn laboral. Aquestes idees de grandiositat i aquestes exageracions que fan cap a la pròpia persona els porten a creure que poden exigir coses com, per exemple, doncs, un augment de sou desproporcionat o que se'ls otorguin responsabilitats que després no sabran complir. Clar. I això els pot portar bastants problemes en l'entorn laboral. A nivell familiar i a nivell de relacions interpersonals és un caldo de cultiu increïble perquè poden tenir actituds de menyspreu cap a la pròpia família i a nivell interpersonal amb les parelles se solen generar bastantes tensions. I després tindríem la insatisfacció personal. Res mai està a l'alçada de les expectatives que tinc perquè aquestes expectatives són completament irreals, completament desproporcionades i aleshores tinc bastanta insatisfacció amb tot el que faig. És molt difícil que jo em pugui arribar a realitzar. De tal manera que pot derivar ràpidament tot això cap a problemes d'ansietat i problemes de depressió. No estan renyides l'ansietat i la depressió amb el trastorn narcisista com en un primer moment algú podria pensar.
Clar, sí.
No estan renyides en absolut. I problemes d'autoestima. I aquesta és molt important. Penseu que les persones amb el trastorn narcisista el que busquen és la valoració externa, sempre, constantment. I aquesta demanda d'aprovació per part dels altres, el que m'està indicant és que l'autoestima està molt danyada. Ja veieu que a priori, a simple vista, semblaria, no?, que aquesta persona no té cap problema, és un estúpid, no?
Sí.
El que diríem amb llenguatge normal. Però si rasquem una miqueta més aquest iceberg, anem descobrint per sota uns patrons que ja no són tan, tan senzills, no?, d'entendre.
I és reversible?
Hi ha tractament, hi ha tractament. No és fàcil. Per què no és fàcil? Perquè aquestes persones no solen venir a visitar per aquesta problemàtica.
Jo on t'he d'anar a explicar les meves coses? Si jo vaig... Que xuto,
si jo estic
no?
Perfecte, clar, i és la resta del món el que no m'entén.
Això mateix.
Normalment estem en aquest discurs.
Sí,
però
sí.
Sí que és veritat que, com et deia, hi ha tota una problemàtica associades, problemes a la feina, problemes d'aïllament social, que poden fer que aquestes persones doncs, decideixin visitar-se. Hi ha teràpies, la que millor funciona és la cognitivo-conductual, és a dir, el canvi a través del pensament i de la conducta. Aquí el que fem és canviar patrons de pensament, comportaments destructius, incidir molt en les distorsions cognitives, en aquells errors de pensament, no? Aquestes idees de grandiositat, aquestes exageracions que hi ha, doncs es van treballant molt, poc a poc, de forma subtil, tampoc es tracta d'agredir al pacient en cap dels casos.
No, ja ho penso, sí.
I entrenar en habilitats socials. Són persones que estan molt danyades en el que són les habilitats socials i la gent tendeix a allunyar-se.
Clar,
de les dones s'ha de fer un esforç en aquest sentit perquè puguin també tenir una vida el més normal i plàcida possible, que al final és l'objectiu de tots els terapeutes, no? Què fem si ens toca a nosaltres conviure amb una persona així? Perquè això ens hi podem trobar,
marxar,
no?
Ja sigui, marxar pitant.
Si podem i ens convé, si valorem que hem de marxar, no, però ara, sense bromes, és a dir, si realment nosaltres estem molt afectats per aquesta problemàtica i ens arriba a afectar a diferents àrees vitals, evidentment, una de les opcions és allunyar-nos-en, temporal o permanentment.
Clar,
això ja ho ha de valorar cadascú. Però si sí o sí he de conviure amb aquesta problemàtica o m'interessa ajudar la persona amb la que estic, doncs jo el que us recomanaria és seguir un tractament, tant vosaltres com la persona afectada, si és que és possible que arribi a adherir-se a algun tractament.
Ah, clar.
Hi ha una sèrie d'estratègies, però vosaltres també. Per què? Perquè vosaltres, molt probablement, si esteu en contacte amb una persona així, també quedareu afectats, perquè, com us dic, són problemàtiques difícils de portar i és possible que necessiteu ajuda. Hi ha un seguit d'estratègies, que són així molt generals, però que funcionen bastant bé. La primera és aprendre a posar els límits molt clars. Són molt importants els límits perquè són persones que sempre aniran a buscar-los. Per tant, és molt important que siguem consistents i coherents. És a dir, que si dic que no una vegada, he de dir no sempre. No he de baixar per esgotament, dir, bueno, mira, ja està, no? Com passem als nens petits.
Sí, és el que estava pensant jo, sí.
les ordres han de ser clares, consistents i han de tenir un sentit. Tampoc anem aquí a posar, no? Però hem de tenir un sentit, hem de tenir una coherència, no? Després hem de comprendre el trastorn i no prendre'ns les coses de forma personal. Això és superimportant. Una vegada entenem la problemàtica que hi ha al darrere, què és el que l'ha facilitada, que això ve a través de l'anàlisi de cada cas, no? Què és el que ha facilitat que aquesta persona desenvolupi aquesta problemàtica? Una vegada ja entenem tots aquests factors, tenim el 50 o 60% de la feina feta. Perquè després ens serà molt més fàcil entendre que no té res a veure amb nosaltres i sí té molt a veure amb la història personal de la persona amb la que estem compartint. Per tant, aquí som nosaltres una vegada més que decidim si tirem endavant o no. També és important l'autoprotecció, eh? És a dir, que el voler ajudar amb una altra persona no faci que jo m'enfonsi.
Home, esclar, sí.
I aquí jo sempre doncs, poso un exemple que és molt clar. Si jo vull treure algú de l'aigua, si treure aquesta persona de l'aigua suposa que caiguem els dos i ens ofeguem els dos, no té sentit.
No té sentit.
És a dir, que això doncs s'ha de tenir bastant present. I en aquest sentit, una bona estratègia és anar a enfortir la nostra autoestima. Per què? Perquè pot quedar danyada. Perquè són persones que en un moment donat poden punxar allà on ens fa mal. Són bastant hàbils en fer-ho. Són bastant hàbils en detectar on tenim nosaltres la vulnerabilitat. Per tant, enfortir la nostra autoestima és una superidea, no? Després, evitar confrontacions directes i afavorir la comunicació efectiva. Què vol dir això? Vol dir que confrontar-nos de forma directa pot portar-nos ràpidament a una escalada de la discussió. I quan dic escalada vull dir doncs, agressions, insults, manques de respecte bastant greus, no? En lloc d'això, és millor optar per parlar amb la calma. Si en aquell moment la emocionalitat és molt intensa, ho deixem estar. Jo sempre us dic, quan hi ha molta emocionalitat, sobretot amb temes d'enfados, que on tindrem la ràbia molt pujada entre dues persones, el millor és fer una retirada.
Sí, perquè de vegades també te n'arrepenteixes de coses que has dit en un moment que estàs molt encès, no?
Exacte, perquè quan tenim la emoció molt pujada, clar. El raonament queda sec.
Sí, sí.
Queda sec, encegat completament per la emoció. I aleshores aquí lo més adient és retirar-se, calmar-se, reflexionar i després poder-ho parlar des de la calma, amb assertivitat i sense buscar culpables. Això és molt important. Quan no busquem culpables, no diem és que tu has fet, és que no... No, diem, mira, jo és que necessito, o a mi m'agradaria. I canvia molt el discurs i és més fàcil per l'altra persona que pugui ser acceptat. I això és especialment important quan tractem amb aquest tipus de problemàtiques. En aquest sentit, el que jo us podria recomanar són les tècniques d'autocontrol. Aquelles que són basades en mindfulness, per exemple, on treballem molt la regulació emocional, ens ajudaran, quan nosaltres estiguem amb aquesta emocionalitat molt pujada, a poder-la rebaixar. Perquè a vegades ens retirem però no sabem baixar aquesta ràbia. La ràbia és una de les emocions que més ens costa de baixar, no? Perquè a més, si atenem a la funció que té la ràbia, que és posar-nos en marxa, no? Enfadar-nos una mica per treure'ns i reaccionar, doncs és més difícil encara de baixar que altres emocions. Per tant, és superimportant que sapiguem regular-la, autorregular-nos nosaltres mateixos.
Molt bé.
I finalment el que dèiem al principi, Candela, si veiem que nosaltres estem en risc, que realment ens sentim absorbits, perquè és un trastorn, això no ho he dit, però és un trastorn que absorbeix molt a l'altra persona. Llavors aquí serà molt important que tinguem temps per dedicar-nos a nosaltres mateixos i per recarregar les piles que probablement s'aniran esgotant de tractar amb un trastorn d'aquestes característiques. Per tant, si veiem que no podem amb aquesta situació, hem de buscar sí o sí ajuda professional i sí o sí ens haurem de protegir nosaltres mateixos. Recordar l'exemple del vaixell i la persona que està a l'aigua.
Sí. Si ens hem d'ofegar els dos, deixem-ho córrer, no?
No té sentit.
No té sentit, és que no té sentit, evidentment.
No té cap mena de sentit.
No té. Doncs escolta... Anem prenent nota, ja tenim...
Haver-vos aclarit una mica els dubtes entorn a això.
Ja, sí, home, i tant, ja tenim uns quants blocs que escrivim a mà, que és molt important escriure a mà.
Sí, Sí, eh? perquè es processa de manera diferent. Molt bé, Candela.
Clar,
molt bé.
Clar que
la
sí.
La Candela m'escolta, ella va agafant notes.
Home, pues ja anem escrivint, home, ja tenim uns quants blocs amb tots els temes que estem tocant amb tu i que t'agradim que tinguis aquesta estoneta per nosaltres, Laura. Fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Vinga, que marxem, Ricky.
Sí, avui marxem felicitant a Chris Isaak, que fa una edat fantàstica, la meva. O sigui que el tio està impressionant, com ara jo.
Escolto. Sí.
Doncs avui fa anys aquest home, Chris Isaak, va néixer a Stockton, Califòrnia, i és una de les grans veus i artífacs de grans èxits com el que estem escoltant.
I amb el que marxem, Wicked Game. Fins demà.
Adéu! What desire will make foolish people do? I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, with
Love.